Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Més novetats sobre l'accident de trànsit d'aquesta matinada a Amposta. A la darrera hora s'ha donat a conèixer que el conductor del turisme implicat amb el xoc frontal amb un autobús que ha perdut la vida circulava en contradirecció per l'autovia AP7 i ha estat el causant de l'accident. El vehicle de matrícula francesa i de gamma alta ha xocat frontalment amb l'autobús de la companyia Alsa que portava 32 persones, 9 de les quals han resultat ferides. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 4:25 hores. La resta dels dos vehicles han ocupat els dos sentits de la via al quilòmetre 128 de l'autovia AP7 a Amposta, un fet que, juntament amb la pluja, ha contribuït a dificultar les tasques per retirar els vehicles de la via. Les 9 persones ferides eren passatgers de l'autocar, 6 menys greus i 3 lleus, que s'han traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i a l'Hospital d'Amposta. Arran de la incidència s'han activat 14 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 8 dotacions dels bombers de la Generalitat, 4 ambulàncies i el Servei de Suport Psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 111 ja les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Més qüestions. Les platges i cales de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu seran espais lliures de fum a partir del 2020, a partir de l'any que ve. Enric Niell, Televisió de la Costa Brava, més detalls. Bon dia.
Bon dia. Ja sigui per motius mediambientals, de neteja, de civisme o de salut pública, aquest ha estat un punt de consens entre els tres socis de govern a l'Ajuntament de Palafrugell des del primer dia. Ara, per no precipitar-se després d'una legislatura que va arrencar amb la temporada turística, s'ha decidit que la mesura comenci a aplicar-se el 2020. Fa falta temps, a més, d'obrir un debat amb tots els sectors vinculats al turisme. Joan Vigues és el primer tinent d'alcalde de Palafrugell.
Crec que hem de parlar-ne amb el sector turístic, amb el sector comerç, amb sectors del poble, però el bàsic és que estéssim d'acord que nosaltres ho volem tirar endavant. Com ho farem? Home, evidentment, es té de comunicar, formar la gent, intentar doncs, explicar el per què i posar rètols a les plages, evidentment informant de que aquell país sense fum.
S'ha d'estudiar també com s'aplica aquesta prohibició. Es vol treballar amb la informació i la conscienciació, però no es planegen sancions o multes. Creuen que és una qüestió de convivència i que no costarà gaire que els usuaris s'hi adaptin, més si es té en compte que les platges són punts de marcat perfil familiar.
Gràcies, Enric, des de Televisió de la Costa Brava. Més qüestions. L'Hospital Taulí de Sabadell podrà fer, a partir d'ara, extraccions de queixals del seny, unes operacions que fins ara es derivaven al CAP de Can Rull, un centre gestionat també per la mateixa corporació sanitària. Ens ho detallen des de Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Les reformes que està vivint l'Hospital de Sabadell aquest estiu permetran comptar amb aquest servei i així donar resposta a la pressió assistencial que pateix. A més, també s'estan fent altres reformes per guanyar espais, segons ha explicat el director d'Economia i Serveis Generals de la Corporació Sanitària, Francesc Luque.
Com tenim molta pressió assistencial, la veritat és que necessitem més espais. I llavors estem intentant, des de manteniment, arreglar aquests espais que teníem tancats per diferents motius. Estem intentant nosaltres amb els nostres recursos arreglar-los perquè la gent tingui més espai.
Entre les actuacions que s'estan fent hi ha la reforma de les consultes externes de l'edifici de Santa Fe i dels banys del setè centenari.
Gràcies, Karen, des de Ràdio Sabadell. I pel que fa al trànsit, la P7 Amposta ja està oberta en sentit sud. Tot i això, continua tallada en sentit nord i es fan desviaments cap a la Nacional 340 per la sortida 42, la de Vinaròs. Per altra banda, la Nacional 260 s'està donant pas alternatiu per unes obres que provoquen 2 quilòmetres de retenció. De moment, això és tot a aquesta hora. Gràcies per la seva atenció.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Doncs molt benvinguts en aquest segon programa de la setmana, aquest segon Mar i Muntanya d'aquesta penúltima setmana ja, penúltima, eh? M'ha passat rapidíssim, això. La penúltima setmana d'aquest programa d'estiu Mar i Muntanya, que, com bé sabeu, si ens escolteu habitualment, doncs, i si no ens escolteu habitualment i t'acabes d'incorporar, no pateixis, perquè t'ho expliquem. El Mar i Muntanya és aquest magazín d'estiu que fem conjuntament doncs, diverses ràdios de la demarcació de Girona. Estem tots junts a la mateixa hora fent aquest programa col·laborativament. La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant, que som nosaltres, i també Ràdio Llançà i Ràdio Montgrí. Així que treballem plegats tot això amb el suport de la xarxa, que ens permet estar del tot connectats doncs, per poder treballar plegats i que ens pugueu escoltar cada dia, que intentem acostar-vos doncs, al millor de l'estiu de cada casa, podríem dir, de cada ràdio. Si us sembla, saludo també qui m'acompanya aquí ja als estudis que els tinc cara a cara. D'aquí uns instants també saludarem els companys que m'acompanyen a través de les zones radiofòniques. Deixeu-me que saludi en Josep López, que ja el tinc aquí preparat al meu costat. Benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
I també el meu company Víctor Grau, aquí el tinc una mica més lluny, podríem
una
dir.
Una mica més bon lluny dia. I darrere d'un vidre. Molt bon dia, Mercè.
Però l'important és que ens sentim. L'important és la comunicació, sí. que arribi. Anem a entrar en matèria, si us sembla, perquè avui el Dia Internacional que se celebra és molt cruixent i deliciós, oi?
Depèn, els gustos de cadascú. Avui és el Dia Internacional de les Patates Fregides, aquest aliment que acompanya a molts plats de molts dinars, no, Mercè? Tu ets més de patates fregides, de patates al forn, de patates... Com t'agrada a tu?
Jo patates fregides, però sé que hi ha diferents maneres de preparar-les. L'oli, a veure, poder engreixar molt, si ens hem de cuidar, si esteu fent operació en biquini, bueno, ara potser ja no, perquè...
Una mica tard, per fer operació en biquini...
Mai és massa tard per portar una alimentació i una vida saludable.
Això sí, és veritat.
Si et ve de gust unes patates fregides, hi ha maneres de fer-les al forn sense massa oli, per al tema de les grasses. A mi m'agraden de totes maneres.
Aquestes que pregunta... Les patates que venen al plat són al forn o són fregides? Ah, són al forn. Ah, no, me les pot canviar per unes fregides, sisplau.
Sí, soc d'aquestes, A mi m'encanten les patates fregides. A més, ara que s'ha posat de moda també les patates braves, m'agraden unes patates braves que
patates amb bacon, trobem moltes varietats de patates fregides.
Oh, sí, m'agraden unes patates amb formatges, amb quatre formatges. Sí, també. Perquè soc molt formatger.
Bueno, trobem moltes varietats de patates fregides, però...
Llarga vida les patates fregides,
sí, llarga vida.
Després els hi preguntarem als companys, a veure ells com mengen les patates fregides. Josep López, explica'ns. Sí. A part de ser el Dia Internacional de les Patates Fregides, què va passar del dia com avui? Quina és l'actualitat passada? Què ens porta?
Doncs mireu, el nou establiment Adroer Germans de Girona traslladava el seu magatzem de maquinària i material elèctric en un edifici de la nova planta situat a la Gran Via de Jaume I de Girona. El 1960 recuperava una tradició, el tarlà, durant les festes del carrer de l'Argenteria, després de gairebé 10 anys de parèntesi. No sé si sabeu què és el tarlà de Girona, si no us ho explico. Mireu, el tarlà de l'Argenteria, és una de les figures més típiques de Girona. És un ninot que, penjat a la banda del carrer de l'Argenteria, fa giravoltes durant determinats dies de l'any. Tot plegat recordant que durant l'època de pesta, un veí molt alegre es va elevar en una barra i va decidir fer voltes i fer, doncs això, no? Beneiteries per tal d'alegrar i fer riure a la gent. I recordant aquest fet, any rere any es penja a Girona aquest tarlà. El 1977, a Girona, el Girona Futbol Club empatava a 0 gols amb el Real Madrid en el primer trofeu immortal Girona del futbol.
Però això no va passar l'any passat?
Això, bueno, aviam, és que l'actualitat passada i l'actualitat del present moltes vegades són més o menys iguals, no? Llavors, això va passar al passat i això també va passar doncs, l'any passat. M'explico?
Sí, perfectament, molt ben lligat.
Josep. Molt ben lligat. I mireu, què més? El 1981 se celebrava un multitudinari funeral per acomiadar el periodista Manel Bonmatí. I direu, qui era Manel Bonmatí? Doncs mireu, va ser un dels fundadors de la Banca Mateu, Bonmatí i companyia. Durant la Segona República Espanyola va militar en la Lliga de Catalunya i va esdevenir regidor i més tard alcalde de Girona. Al costat de la seva feina principal també feia d'articulista al Diari de Girona. Per tant, era company nostre gairebé d'ofici. I el 2008 començaven les obres de restauració de la façana del nord de la catedral de Girona. I l'any 2013 les monges adoratrius marxaven de Girona després de 121 anys a la ciutat. I fins aquí.
Perfecte, doncs gràcies.
I ara anem a fer un repàs dels sants. A qui felicitem avui? Doncs felicitem a Sant Bernat de Claravall i Sant Samuel.
Ja m'estranyava que no felicitessis a ningú, tu, eh?
És que jo sóc molt de felicitar. M'agrada felicitar la gent. A tu no? No t'agrada felicitar la gent?
Sí, però com que els teus sants són molt estranys, no sé si felicitem doncs... a gaire gent, eh? No sé si hi ha gaires oients dels que ens estan escoltant per les diferents emissores.
Fem una aposta. Si algun Samuel... o algun Sant Bernat de Claravall, o algun dels noms que hem dit fins ara...
Home, Bernat segurament, però de Claravall, de Claravall. No crec, eh?
Si algun d'ells ens està escoltant, que truqui en directe.
Val? I el felicitarem en directe. Va, vinga, perfecte. I posem una mica de música. Recordem el telèfon.
Doncs mireu, el telèfon és...
Ens el té, Víctor? El tens preparat, Víctor? Digue'ns-el.
972 54 63 02.
972 54 63 02.
Ric, per què no és la veu d'en Víctor Grau,
no, no
sabia
eh? Bé, però si voleu trucar, heu de trucar al 972 54 63 02.
Perfecte, doncs posem-hi una mica de música abans d'anar a saludar els nostres companys de les diferents emissores i repassar tot el que hi ha d'actualitat del dia d'avui.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos aunque lo nientes. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Aparcado el coche y ahora busca lo del ticket de la hora. Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar.
Mar i Muntanya, un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Us ha passat mai això que deia en Dani Martín del Canto del Loco, que us hagin posat una recepta a la Zona Blava, per exemple, no, fent referència a la cançó que estàvem escoltant abans? No, no us ha passat mai?
Home, jo no condueixo massa, però bueno, és difícil que em posin...
I el de no deixar-te entrar en un establiment perquè portis sabates esportives?
No, no va passar perquè no porto sabates esportives als establiments.
És que en Víctor compleix molt, queda claríssim. Anem a saludar els nostres companys a les diferents emissores i els hi preguntarem per les patates fregides i per les sabates esportives. Anem cap a Plana Mar i... No, Plana Mar no, Plana, Riu i Muntanya. Us falta el mar, Lluís Salaverda, des de Ràdio Salrà. Bon dia, Lluís. Tu les patates fregides t'agraden o no?
Bon dia, molt m'agraden, i aquí Celrà és un dels llocs que no les vau arribar a tastar, jo crec, aquí a la fàbrica. És un dels llocs on les fan millor.
No ens vas convidar, Lluís?
Jo crec que teníeu pressa aquell dia, eh?
Ara haurem de tornar a venir a Celrà, cap problema. Avui ens parles de premis, explica'ns, el Premi de les Gavarres, explica'ns.
Sí, com cada estiu, el Consorci de les Gavarres, format pels Consells Comarcals del Baix Empordà i el Gironès i els municipis de l'Espai Natural, han publicat les bases dels Premis Les Gavarres 2019. Qualsevol persona interessada pot presentar un estudi al voltant de les Gavarres fins al 1 d'octubre. Hi ha dues categories, una que és el Premi Cirera d'Arbós, que valora una trajectòria vital d'accions directes i palpables dutes a terme en l'àmbit de les Gavarres, reconeixent les contribucions a la conservació, la millora o la descoberta dels valors naturals i culturals del massís. I l'altre premi, que és més antic, que és el Joan Xirgo, dota 5.000 persones per un projecte d'estudi inèdit de qualsevol temàtica que contribueixi al coneixement, estudi i desenvolupament dels valors del massís de les Gavarres. Fins aquí.
Gràcies, Lluís, per apropar-nos doncs, aquests premis que atorga el Consorci de les Gavarres cada estiu. I ara sí, pugem una miqueta més cap amunt, ens anem cap a Alta Muntanya, com m'agrada dir-li a mi, anem cap a Sant Joan les Abadesses amb el nostre company de la veu de Sant Joan, Guillem Planagumà. Bon dia, Guillem.
Bon dia des de Sant Joan de les Abadesses, aquí al Ripollès. Avui us saludem amb una temperatura força agradable, tirant a fresca, gairebé 20 graus són els que marca el termòmetre aquí a Sant Joan, una temperatura una mica més fresqueta que l'hem tingut aquest cap de setmana i dilluns. En tot cas, avui des del Ripollès estem pendents d'una notícia d'aquestes que és positiva, però cal mirar-se-la amb un cert recel, i és que les xifres de l'atur a Ripoll i al Ripollès han marcat un descens històric durant el mes de juliol, i és que segons les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal s'ha arribat a la xifra més alta dels últims 7 anys, amb un total de 5.719 afiliacions a la seguretat en aquest mes de juliol. Com us dèiem, les xifres de l'atur marquen aquest descens històric i mostren una evolució positiva respecte al nombre de persones a l'atur a la mateixa època, el 2018, passant de 483 persones, ara fa un any, a 403 aquest mes de juliol del 2019. Durant l'últim mes s'ha augmentat a rècords històrics, de fet, el nombre de persones afiliades a la seguretat en empreses ubicades a Ripoll i a tot el Ripollès. Segons dades del Servei, com us dèiem, Públic d'Ocupació Estatal, s'ha arribat a una xifra, a la xifra més alta, no?, amb aquestes 5.719 afiliacions. Encara a Ripollès, també una notícia que, de fet, ens incumbeix a tots els pobles que formen el Maquet. És una notícia supracomarcal, per dir-ho així, és que Girona és la demarcació catalana on més s'utilitza el català. Els jutjats del Departament de Justícia alerta que en els últims anys l'ús del català de l'administració judicial està caient en picat i avisa que el problema es consolida. En tot cas, el Departament de Justícia, va fer públic aquesta setmana unes dades on es mostraran que l'ús del català en les sentències judicials el 2018 va ser d'un 7,7% de totes les que van dictar al territori català, una dada lleugerament inferior a la de l'any passat, del 2018, que van ser d'un 8,2. Des de la justícia alerten que les dades dels últims anys indiquen que l'ús del català a l'administració està caient i ho consideren un problema que, a més a més, s'està consolidant. Diuen doncs, que Girona és la demarcació catalana on més s'utilitza aquest idioma, el català, en els jutjats. Això és tot des del Ripollès. Us saludem des de Sant Joan de les Abadesses.
Doncs gràcies, Guillem Planagumà. Avui des de l'exterior, que sentíem vent. Recordem que el nostre company Guillem Planagumà de la veu de Sant Joan el tenim també de viat especial a aquest festival que ens comentava ahir, el Bioritme. Li preguntarem com està anant la preparació d'aquest festival. Ara anem cap al mar, anem cap a Ràdio L'Escala amb el nostre company Juanjo López, que avui ens parles de l'ABS de l'Escala i de desfibriladors, oi, Juanjo?
Doncs sí, bon dia, Mercè, i bon dia, companys. A l'ABS a l'Escala va oferir una xerrada a una vintena de nens i nenes d'entre 10 i 13 anys del casal Matins Esportius, que organitza l'Ajuntament de l'Escala sobre el funcionament dels desfibriladors. Aquest casal inclou diverses activitats i visites complementàries a la programació habitual i va sol·licitar la col·laboració del Centre d'Atenció Primària per a realitzar aquesta xerrada. La formació va tenir mitja hora de durada aproximadament i va anar a càrrec d'Anna Guerrero, cap d'infermeria de l'ABS a l'Escala i amb experiència com a instructora de suport vital bàsic i ús dels desfibriladors. Guerrero va explicar als nens i nenes què és un desfibrilador, com funciona i per què serveix. També es van repassar diferents conceptes com el PAS, prevenir, avisar i socórrer i el suport vital bàsic. Des de l'ABS es valora molt positivament aquesta experiència, que permet que els més joves perdin la por a fer servir aquest tipus de dispositius. Recordem que Girona és un territori cardioprotegit que disposa de desfibriladors d'ús públic. En el cas de l'Escala, n'hi ha 6 instal·lats en diferents punts del municipi. Per la seva banda, Anna Penyalba, de l'empresa Totosi, que gestiona aquest casal, es mostra molt satisfeta de l'activitat perquè es va aconseguir l'objectiu, informar de la simplicitat que té l'ús d'un desfibrilador extern que pot salvar la vida d'una persona. Els nens van poder veure que és tan fàcil com despenjar-lo i seguir tot el que et diu. Van sortir molt contents de la xerrada perquè va ser molt vivencial. I com a notícia d'última hora es confirma que el nen i el pare que van patir un ofegament dissabte passat a la platja de Riells de l'Escala eren d'Olot. El nen era alumne de l'Escola Pia de la ciutat, on el curs vinent havia de fer-hi P4. La informació l'ha confirmat aquest dilluns al migdia al centre educatiu, que ho ha publicat al seu perfil de Twitter, on explica que el nen era alumne de l'escola i on dona el còndol a la família. A les 9 hores d'aquest matí, la família ha celebrat una cerimònia íntima a la capella del cementiri abans d'incinerar els cossos del nen i el seu pare segons el desig de la família. I de moment això és tot des de l'Escala. Bon dia.
Gràcies, Juanjo López, per aportar-nos aquestes notícies, aquesta última hora que ens explicaves. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, us explicarem que la IAEDEN Salvem l'Empordà i la plataforma Salvem l'Empordà de Purins demana que es declari tot Catalunya com a zona vulnerable o vulnerada per la contaminació de nitrats i alhora una moratòria per les noves instal·lacions porcines o ampliacions de les existents a tot el país. La Generalitat de Catalunya està en aquests moments tramitant un nou decret de zones vulnerables, amb la finalitat, en teoria, de prevenir i reduir la contaminació de les aigües per nitrats. Per aquesta raó, des de l'entitat ecologista, han volgut incidir i han enviat un document al Departament de Territori i Sostenibilitat i Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, amb el suggeriment doncs, de declarar això, tot Catalunya com a zona vulnerada dins de la fase de consultes prèvies d'aquest tràmit. En altre punt de la comarca, a Vilajuïga, en aquest cas, la delegació d'un colliga de Vilajuïga, Pedret Marçà i Palau Saverdera va recaptar 1.430 euros durant la 11a edició de la baixada a peu des del Mas Ventós a Vilajuïga amb la lluna plena. Aquesta baixada va tenir lloc el passat divendres 16 d'agost i va reunir un total de 190 persones, un acte que també va col·laborar-hi el grup excursionista Capgirell de Vilajuïga. Aquest acte va estar organitzat es va pujar fins al Mas Ventós, en el que van participar doncs, unes 50 persones. La resta de participants van pujar-hi amb autobusos que sortien des de Vilajuïga. Un cop a dalt, l'organització va preparar un sopar que incluïa un entrepà, tall de coca, fruita, bé, el típic d'aquestes marxes, d'aquests esdeveniments. Els participants van començar la baixada cap a les 10 de la nit, quan va sortir la lluna plena, doncs, que això ho va fer més atractiu encara, i van arribar quan faltaven poc per les 12 de la nit. L'acte va gaudir d'un gran ambient festiu i, evidentment, la part solidària, aquesta recaptació d'uns 1.000 euros per un colliga. També us recomanem avui una reflexió que tindrà lloc aquest vespre a 8:15 a la sala polivalent de Castelló d'Empúries. Es reflexionarà sobre la presència femenina a la cultura. Amb el títol de Dones i Cultura es presenta aquesta taula rodona on hi participaran la feminista figuerenca Paula Franquesa. També hi participa la tècnica de so Clara Coll i Xènia Costa, teclista del grup Vilafantenc, del grup de música Vilafantenc Colanú. En altre tema, en tema més polític, en plana política, us expliquem que Toni Pérez, de Ciutadans, del grup municipal de Ciutadans de Figueres, deixa l'acte de regidor, explica que és per motius professionals. També li hem preguntat doncs, si també tenia a veure el fet de que només són dos regidors i que en aquests moments, doncs, amb el govern en coalició de quatre partits que formen la majoria, doncs si és que potser també Ciutadans no té aquesta capacitat amb dos regidors d'influir. Hem parlat amb ell. Si us sembla, l'escolteu. Toni Pérez, de Ciutadans.
Sí, bueno, això, clar, també afecta. Però no és la raó principal. O sigui, jo vaig entrar a Figueres, naturalment, per mirar de fer coses per la ciutat, per mirar d'arreglar-ho. Amb la situació que tenim ara, no podem fer-ho. No tenim aquesta força tal com està muntat el govern. El que passa és que això pot canviar. Vull dir, si aquesta fos només la raó, doncs m'esperaria. Per això, junt amb l'altre, fa que prengui la decisió. Aquesta força, si l'hem de tenir d'aquí un mes, dos o un any, doncs la continuarem tenint igual, i a més estic molt tranquil perquè la Eli, que és la noia que ve darrere meu i que agafarà el meu lloc, és molt i molt trempada, o sigui que la ciutat no perd res.
Això ens explicava Toni Pérez, el fins ara número 2 de Ciutadans, que deixa l'acte de regidor. Precisament ja s'ha notificat al ple, i en el ple del mes de setembre doncs es farà efectiva aquesta renúncia, i en els propers plens doncs entrarà la que comentava ell, l'Eli, que és la número 3 de la llista de Ciutadans de Figueres. Nosaltres deixem aquí l'actualitat, però hi posem una miqueta de música abans d'uns consells publicitaris, i de seguida tornem, que us hem parlat del tema de les patates fregides i a tots us ha entrat gana. Les Spice Girls? Vinga, va. Diuen que estem ancorats en el passat, però és que els temes del passat són molt bons. Escoltem aquest tema, aquest I Wanna Be de les Spice Girls. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just.
She got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll say, slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el Montgrí és com una illa enmig de la plana?
El Montgrí és una magnífica talaia des d'on observar tot el paisatge al seu voltant, però també té un gran valor geològic. És un massís de roca calcària aïllat entre les planes de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, que va arribar quan es van aixecar els Pirineus. L'erosió de l'aigua de pluja ha anat creant un sistema càrstic de coves, dolines, cales i ports naturals. El Montgrí amaga molts tresors naturals, com són les orquídies i els prats secs, el duc i l'àliga cuabarrada, el cormarí emplomallat i els ratpenats. I també la duna continental amb el bosc de pins plantats per aturar el seu moviment. També té un alt valor cultural, com és el castell medieval, els assentaments paleolítics del Cau del Duc, l'ermita de Santa Caterina i les abundants construccions de pedra seca. Actualment s'està gestionant per recuperar un mosaic d'espais coberts per boscos alternats amb espais oberts. Es fomenta la pastura com a forma de gestió dels espais oberts i es conserven les poblacions de fauna i de flora més sensibles. També s'està recuperant els olivars de la varietat Argudell per obtenir un oli verge extra lligat a la conservació de la pedra seca. I finalment, es promociona el Montgrí com el lloc ideal per fer un turisme actiu de natura i ecoturisme durant tot l'any. Us animeu a gaudir del Montgrí i a conservar els seus valors?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Refrescant d'aquest estiu.
Mar i muntanya en directe d'11 a 1 del matí.
Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs ens hi tornem a posar, aquest mar i muntanya, aquest segon mar i muntanya, explicàvem al principi de la penúltima setmana de programa, perquè s'acaba el mes d'agost. Dèiem que tenim gana, que amb les patates fregides, només de començar, ja m'està parlant de patates fregides i a mi ja m'ha entrat gana. Doncs els dimarts ja sabeu que ens agrada descobrir els diferents souvenirs gastronòmics, allò que et pots emportar, que t'ho pots menjar, és un dels millors souvenirs, perquè comprar un imant de nevera quan pots tenir un souvenir gastronòmic i menjar-te'l. En aquest cas ens anem cap a Salrà, perquè el nostre company, en Lluís Salabert, ens parlarà de l'arròs empordanès. Explica'ns, Lluís, tots són molt dolços i tu ens poses el punt de salat, Lluís?
Sí, i tant. I a més, a veure, l'arròs empordanès, si es caracteritza per alguna cosa, és que és molt saborós. I en parlem amb un restaurador d'aquí, de Salrà.
Doncs, si et sembla, escoltem el reportatge que ens has preparat per anar obrint boca. L'escoltem.
Avui de souvenir gastronòmic us volem suggerir l'arròs empordanès. Encara que de paella en podem menjar sempre, la majoria ho fem en diumenges i festius. Els dijous és el dia que, per tradició, alguns estudis diuen que fa uns 100 anys, que els restaurants l'ofereixen. Hem parlat amb l'Alexis, propietari i molt bon cuiner del restaurant, l'Alau de Salrà. Alexis, després d'haver fet de cuiner per Europa, quan vas muntar el restaurant aquí a Salrà, quina idea de negoci tenies?
La idea era, doncs, fer un tipus de cuina digna que trenqués una mica el típic i ser una alternativa més. Bàsicament això, vull dir, haver envoltat i tinc el concepte que tinc de cuina, vull dir, tens uns valors i és el que vols transmetre. No? De dir, ho tinc a menjar, no fa falta poder al gran restaurant, sinó en un lloc així petit de barri, com si haguéssim, que puguis menjar també d'algú decent, no? Que tinguis alternatives.
Alexis, amb quins productes t'agrada més treballar?
Aviam, a mi els que més m'agraden d'aquí de la terra, no? Productes catalans i la manera de cuinar també, evidentment. Però tot i que altres influències d'altres països o d'altres cultures, doncs també m'agrada poder-los posar en un plat i que la gent els pugui tastar.
Quin és o quins són els plats estrella de l'Alau?
Bueno, és que amb el temps hi ha hagut diversos, però em feien uns peus de porc allò desossats amb gambes i ceps, que donava molt bon resultat. Després, per exemple, la cua de bou de la tapa. Tenim un saltejat asiàtic de verdures. L'arròs dels dijous, sí. També té molta tirada, és estil empordanès i com que movem tant de plat, vull dir, ja no me'n recordo tampoc.
L'estil empordanès de l'arròs, quina diferència
hi ha? És que, clar, hi ha el tipus paella, que és més groguenc, allò molt de colorido, i l'empordanès és més fosc i més fort de gust. Bueno, aquí per norma ens agrada més un gust allò més potent. I, bueno, ja són quatre canvis, però clar, i una vegada és això, no?, que estava a Glasgow, em vaig liar a fer paella, arròs, i em va venir el cambrer i em diu hòstia, diu que el client m'ha dit que això no és paella. Dic, com que no és paella? Dic, que és espanyol o alguna cosa? Diu, no, diu, és d'aquí. Clar, aleshores veus que la gent, la visió que tenen des de fora és la paella groga, la sangria, els toros, i clar, a mi això no va per res, no? I bueno, són exemples de plats O per exemple, allà al País Basc també els hi posen la paella, els hi posen nou dur, si és groguenca. És que tot arreu es fa diferent. Què és això? El País Basc nou dur, a València la fan més groguenca, a Andalusia no ho sé, perquè no hi estan mai. I aquí, per exemple, vas més a l'interior o vas a la costa i també hi ha diferència. Però bueno, l'estil nostre, a nosaltres ens agraden els gustos potents. Hi ha gent que potser no li agrada, no tan fort. Són gustos.
Moltes gràcies.
A l'Empordà es conrea un molt bon arròs. És el souvenir gastronòmic que us podeu emportar, l'arròs de Pals. I vosaltres què preferiu, una paella de mar, de muntanya o de mar i muntanya?
Doncs jo, Lluís, prefereixo un risotto de bolets, perquè la paella ni de mar ni de muntanya, jo. Com ho veus?
Bé, també és una opció, l'arròs, però que sigui de l'Empordà, això sí.
Evidentment, arròs bomba o arròs d'aquest que agafa gust, com dius tu, que és molt saborós, doncs ideal per fer un risotto de bolets. Jo és que la paella no som gaire amics, però bueno, arròs empordanès. Perfecte. Bé. Doncs, si et sembla, Lluís, si posem una miqueta de música, perquè ara ens posarem internacionals, perquè en Juanjo ens devia el seu repte. De seguida l'escoltarem i parlarem amb en Juanjo. Escoltem aquest tema que ja sona de fons.
Sentirte siempre mal, que
Anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual.
El millor del mar i la muntanya des de casa.
Ens posem seriosos perquè és el moment de resoldre el repte, perquè en Juanjo López ens va fer una mica la trampa, perquè no ens ho va dir, es va callar, ho va ometre, que dijous passat era festa, i quan li vam plantejar dilluns passat, o sigui, dilluns de la setmana passada, li vam plantejar el repte, ell va callar, va guardar silenci, va dir, jo faré el repte, no patiu. Però ja devia pensar, que no se n'en recordin que dijous és festa, ja el resoldré jo quan pugui. Juanjo, has tingut més dies, eh? No, això és una mica trampa,
No. S'ha de dir que el repte el vaig tancar la setmana passada.
Vale,
vaig fer un
dreaming
així, com en Messi, i el vaig tancar la setmana passada.
Val. Clar, no hem tingut espai per resoldre'l fins avui. I el repte, recordem, eh? Explica tu, què t'ha tocat fer?
Doncs aviam, estimats oients, aquí hi ha el programa del Mar i Muntanya i crec que m'ha tocat un dels reptes, traguent el de la Mercè, que el de la Mercè és top 1, un dels reptes més, no complicats, però sí toca pilotes.
Internacionals, podríem dir.
Sí, internacional, no? El fet consistia en que jo m'havia de comunicar a base de paraules o gestos amb les mans, perquè m'hauria d'haver vist, amb
no
gent d'altres països.
No has fet cap vídeo?
No he fet cap vídeo.
Llàstima.
No he fet cap vídeo. No. Sóc una persona molt ocupada, Mercè. Sóc un empresari molt important a nivell global. No he fet cap vídeo.
No, i és que, a veure, recordem els nostres oients que, clar, anar amb el micròfon a la mà i, a més, agafar la càmera, gravar-se un mateix és una mica complicat, eh?
La gent s'espanta molt. Ja no només amb el micro, perquè també he hagut de gravar coses amb el mòbil, la gent s'espanta molt.
Sí,
per exemple, el micro ja marxa.
T'ha passat que algú ha sortit corrent quan ha vist el micro de ràdio a l'escala, sí?
És curiós perquè em va passar el mateix quan vaig fer el primer repte del socorrista, que no sé si us en recordeu.
Sí.
Primer la gent et veu amb el micròfon, marxa. Però quan veu que ja has enganxat algú, ja tothom s'apropa a mirar què estàs fent.
Clar.
Vull
ara,
fer una,
has d'aprofitar,
crida,
has d'aprofitar. Digues.
Home, vull fer una crida per dir, si veieu un micro, apropeu-vos al pobre periodista que necessita ajuda.
Exacte. No? Molt ben fet aquest repte.
Si ningú ens ajuda, el Mar i Muntanya fa una crida per a aquells periodistes que com tinguin dificultats per trobar gent per crear contingut d'aquest molt amè i molt divertit. És complicat.
Et vas trobar algú de Sant Joan o no, al final?
No, això no, el bonus
no
vaig
track, poder preguntar. El bonus track
això,
no...
El bonus track no l'he complit. Ja. Ara, he portat gent que no us esperaríeu mai a trobar-me-la a l'escala. De veritat us ho dic, eh? També he de donar les gràcies a la Júlia, que la tinc per aquí a la ràdio amb mi, que ha sigut una ajuda molt estimable. Per tant, des d'aquí, Júlia, no sé si ara mateix ens estàs escoltant, però moltes gràcies.
Deixa
el fitxatge.
Deixa-la parlar, no?, un dia.
Home, jo l'he convidat inclús a una sortida.
Ah, molt
està
bé.
Està pendent, aviam si accepta venir
pues
o no. Doncs
quan vulgui estarà molt ben rebuda per l'equip del Mar i Muntanya. En queden dues, eh? Vull dir, no té molt per escollir.
Doncs sí.
Pues, si et sembla,
doncs
Juanjo, ho escoltem?
Sí, escoltem. Hi ha una mica de tot. Vull dir, esperava trobar, per exemple, una decepció personal meva, esperava trobar algú d'Alemanya i no hi ha hagut sort.
Aviam què has trobat. Va, escoltem-ho.
Salut, j'écoute la mer a la muntanya.
Terve. Assalamu alaikum, mar i muntanya.
Hello, I listen the sea and the mountain.
Hola, mar i muntanya.
Annyeonghaseyo, jeneun badawa sanul duloyo.
Doncs, déu-m'hi-do, no? Aquest últim què era? Xinès?
Coreà.
Coreà.
coreà. Aquí tinc una anècdota molt important i molt graciosa, perquè li dic, ostres, li vaig fer una broma i li dic, tu fas pinta de ser de Xina, t'ho juro, se'm va anar al cap i li vaig fer aquesta broma. I la noia em contesta en anglès i em diu, no, I'm from Korea.
I es va ofendre o no?
No, no es va ofendre, s'ho va prendre bé.
Ah, bueno, menys mal.
Sort, perquè li vaig dir, ai, perdó, m'he confós, no sé què, i li vaig explicar. Després he de dir, hi ha un que sona carba, no sé, sí. Sembla que digui calva, però en un altre idioma.
No.
Vaig intentar, era un home finlandès, ojo, que venia sol, em va explicar l'anècdota, això és real, vale? Que va perdre la dona l'any passat i cada any feien un viatge a l'escala.
Ostres, que bonic.
I ara sense ella l'ha volgut fer. El que passa és que no entenia molt bé l'anglès, li va costar molt, i l'únic que li vaig poder treure va ser un hola.
Vale? Bueno, està molt bé. Coreà, finlandès, molt bé. Jo crec que aproves el repte amb bona nota, no, Juanjo?
Jo vull saber què pensa en Víctor, perquè és que, estimats oients, no, vosaltres no veieu el nostre chat personal i vamos, supramunicipal, perquè això és de moltes poblacions.
Home, i tant.
Però m'està insultant, m'està dient fantasma.
Sí, perquè com que has dit que ets un empresari, bueno, has fet aquest
broma. Bueno, jo et deia
que ets un home
ocupat. Que no tens temps de gravar, a veure, Juanjo, ni que fossis tu aquí a Mancio Ortega, vull dir, a veure, ja ni veus ni veus.
No, però Florentino Pérez vaig pel camí.
Home, remena contactes aquí a l'escala, què et penses?
Sí, Juanjo, ja sabem que és una persona d'influències i que està molt ocupat, però jo crec que tenies temps de fer una gravació, encara que sigui per...
Home, ja l'ha fet.
Va, una gravació, vull dir, de vídeo.
Ah,
feu un vídeo o alguna cosa.
No, però és que, a veure, jo t'ho explico. En Juanjo López, si no es posa a fer una superproducció de Hollywood, no s'hi posa. I per gravar amb el mòbil,
però quan
no s'hi
posa, s'hi posa bé, en Juanjo.
Exacte. Ell amb
tenim
una càmera...
Tenim un contracte, amb Universal, per fer un curtmetratge.
Perfecte, doncs, és clar, és que si has d'anar amb un mòbil, amb un trismòbil, la qualitat de vídeo no és l'òptima, i per què? Per què posar-s'hi, no? Si no tens
no,
una bona càmera...
No, però és el que us he dit abans. Si la gent quan veu un micròfon ja s'espanta, si veuen una càmera i un micròfon, ja malament.
Sí.
Així que corren. Si corre en Víctor, inclús, quan em veu a mi arribar, com no correrà la gent si em veu amb un micròfon i amb un telèfon
gravant. Aquí tens raó, Juanjo,
sí,
aquí,
sí,
no
sí,
t'equivoques.
Sí. Bueno, però jo li dono per aprovar. No sé tu, Lluís, què opines? Déu-m'hi-do les nacionalitats que ha trobat en Juanjo. Li donem per bona i aprovada, Lluís?
Home, sí, realment s'ho ha currat. I, home, el fet que s'hagi trobat una coreana que li agrada el tema d'aquella zona de per allà, ens ho explica,
és complicat.
Sembla que està molt bé.
Sí, no, però jo, de veritat, em quedo amb l'anècdota de l'home de Finlàndia. Em va deixar una mica trencat, eh?
També.
Em va deixar una mica trencat, perquè em vaig quedar... Anava jo molt de la broma i de moment... O sigui, em va explicar això i em vaig quedar com...
Bueno, hi ha moments per tot a la vida, bueno, doncs. Doncs gràcies per aquest repte, Juanjo. Si et sembla, jo sé que t'hagués... Segurament vas voltar molt per l'escala per aconseguir assolir aquest repte. Ja sabeu que els dimarts ens agrada anar-nos en de rutes i avui ens anem cap a Sant Joan les Abadesses. Què millor que fer una ruta refrescant, no?, amb la temperatura més fresqueta que tenen a Sant Joan les Abadesses. El nostre company Guillem Planagumà ens ha preparat aquesta ruta, que és la ruta per el Tàgal. Si us sembla, escoltem-lo.
Doncs des de la veu de Sant Joan avui ens toca parlar de rutes, de caminets i d'això, de rutes, de camins que podem fer per aquí al nostre poble, per aquí a la nostra vila i per la nostra comarca avui, també, perquè tenim ja en Jordi Boix preparat. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Parlàvem l'últim cop, vam parlar d'una ruta molt més interurbana, que és estrictament per Sant Joan.
Sí.
Avui em sembla que la que ens vens a portar passa per altres pobles.
Sí, per altres pobles, i hi ha un altre nivell, aquí ja potser has d'estar una mica més preparat físicament, evidentment, i és una ruta d'alta muntanya, pràcticament.
Molt bé, l'altre dia era això, per tota la família. Avui potser no és que sigui una ruta complicada, no li diríem una ruta d'ostres, d'hores,
no.
D'equipatge, no? Pots anar-hi...
No, pots anar-hi, sí, i pots anar-hi amb mainada també, però clar, tingues present que hi ha una mica més de desnivell amb aquesta sortida.
Sí, que si no són gaire caminadors, potser sí, a mig camí poder, anar i tornem.
Poder patirem, sí.
Molt bé. Avui anem a pujar al Taga, eh?
Sí, senyor.
I dèiem això de que passa per altres pobles, perquè aquí hi ha una cosa que hi ha aquí en antena, ja en sap greu confessar, eh? Nosaltres com a Sant Joanins, però hi ha la muntanya del Taga, que sembla que sigui com la joia de la corona, no?, dels Sant Joanins,
sí.
Però perquè ens agrada molt sempre el Taga, o des de qualsevol lloc del poble es veu el Taga, però tècnicament el Taga no és de Sant Joan.
No és de Sant Joan, pertany al terme municipal d'Ugassa.
És el poble que hi ha al costat de Sant Joan, a 4 quilòmetres.
Sí, aquí a tocar, però bueno. Aquesta muntanya l'hem fet nostra, no?, entre el pessebre al Taga, la missa del Taga, la cursa del Taga, i sempre hi ha excuses per anar al Taga. És una muntanya molt maca.
Mira, em sembla interessant aquí, a curiositat meva, però abans de fer la ruta en qüestió, parlant del Taga, Taga que deu tenir uns 2.040 metres, exacte. i s'hi fan diferents coses, no? Com a, per Nadal s'hi puja al Passebre del Taga, s'hi fa la missa, i deia això del Passebre del Taga, perquè aquest any em toca a mi, Jordi,
doncs mira,
posar-lo.
Doncs ja pots començar a posar el fel a l'agulla.
Passebre del Taga, perquè, bueno, podem explicar-ho, no? Això del Passebre del Taga, com funciona exactament? T'has d'apuntar, no?
Sí, hi ha una llista d'espera, que em sembla que deuen córrer ja fins a l'any 2034, 2035, hi ha llista.
Sí, sí, m'hi van apuntar quan vaig néixer.
Sí, sí, m'ho crec, m'ho crec. I bé, doncs t'apuntes a aquesta llista, i doncs quan és l'any que has de pujar al Passebre, t'avisen normalment a primers d'any, perquè estiguis al cas, perquè, evidentment, si et toca d'aquí 15 anys, igual no te'n recordes, que, ostres, és veritat, tinc el Passebre al Taga. I bé, llavors tu has de fer el Passebre que tu creguis convenient.
Has d'elaborar un Passebre, sigui més clàssic amb les figuretes,
sí,
o sigui més artístic.
Tinguent en compte que ha d'aguantar unes inclemències meteorològiques allà dalt bastant adverses. Sí, sí, cadascú és lliure de fer el Passebre que cregui convenient.
Llavors ja per la Puríssima, no?, més o menys que és?
Sí. És per la Puríssima, es puja al Passebre del Taga, i després de la Candelera, que és el 2 de febrer, es va recollir el Passebre, sempre un diumenge.
Molt bé, exacte. A més a més, això dèiem, si fa la missa al Taga, si fa la cursa al Taga, no?, que organitzàveu vosaltres amb l'Unió Excursionista, que abans n'eres president, no? De fet, això, ara m'he recordat que el Taga té 2.040 metres, perquè es diu la cursa al Taga 2.040, es diu la cursa, no?
Correcte.
Molt bé. I una mica el recorregut que ens vam explicar avui és comparable amb la de la cursa al Taga? Potser no, eh?
No.
També per deixar-ho clar a la gent, que no es pensi que anem a fer una cursa.
La cursa, no. La cursa, si la volen fer, ja poden descarregar el track, que suposo que deu estar a la pàgina web de la Unió Excursionista. I en aquest cas farem la ruta de pujar al Taga des de dos llocs. O bé des de Coll de Jou, que és força més curta, o bé des de l'ermita de Sant Martí d'Ugassa.
Molt bé.
Correcte.
En qualsevol d'aquests dos casos, si venim de Sant Joan, haurem d'agafar el cotxe, no?
Sí, seria si... Evidentment, hem de passar per Sant Joan, sí o sí, i s'agafa la carretera que va a Ugassa, que hi ha uns 4 quilòmetres, i es continua carretera en amunt, passem al Prat del Pinter, i després del Prat del Pinter, potser uns 500-600 metres, a mà esquerra hi ha un trencant que ja ho posa Sant Amant, Taga, doncs hem d'agafar cap allà a l'esquerra. És una pista que està asfaltada i empurrenada a trossos, i aquesta pista la continuem, i quan arribem a l'ermita de Sant Martí d'Ugassa, aquí hi ha la primera opció de fer la ruta, que aquesta seria la més llarga. Aquesta deuen ser, com a molt, posem-hi un parell d'hores anant tranquil·lament i parant i sense haver de córrer. Aquí podríem deixar el cotxe, abans de l'ermita, i llavors aquí hem d'anar seguint unes marques que hi ha uns cercles blancs amb un al mig pintat de color verd, i es continua recte amunt fins que arribem al Taga. Aquí el primer tros és bastant costerut, perquè hi ha molta pedra. Llavors s'arriba un abeurador, allà es pot descansar, un xic més amunt hi ha la Font del Freixa, i després, bueno, és anar continuant, el camí està molt fresat, a més hi ha aquestes marques, o sigui, no hi ha pèrdua, sempre hi ha gent que puja, baixa, qualsevol hora i qualsevol dia, i aquí, doncs, bueno, arribem al Coll de la Portella, aquesta és, hi ha una pujada considerable, i llavors aquí ja vas carenejant una miqueta, és més pla, i llavors al fons ja veus el Taga, i deus tenir uns 20 minutets més, 25 màxim, fins a arribar al cim del Taga, i, bueno, és el pic de l'excursió, no és... l'emblemàtica creu del Taga.
Una creu, exacte, imponent, que ja és com el premi, no?, de corona.
Sí, sí.
Corona, de fet, corona no només el Taga, sinó tota una mica Serra Cavallera, no?
Perquè sí,
el Taga deu ser la muntanya, és la muntanya més alta baixa de Serra Cavallera.
Sí, llavors també tens el Puig Estela, que es veu mirant, o sigui, mirant de cara a Sant Joan, tindries davant els... I a mà esquerra hi tindríem la Serra Cavallera, i tenim el Puig Estela, que també és molt maco de pujar-hi. Pels més atrevits, mira, poden anar carnejant fins a Puig Estela i tornar.
Clar, exacte, una mica l'únic, no?, de l'excursió aquesta de pujar al Taga són les vistes, no? Inclús hi ha, jo, per exemple, hi he pujat, jo que no sóc especialment caminador, mira, jo que no sóc especialment caminador, la prova és que jo l'he pujat desenes de vegades al Taga, no? Una de les vegades, algunes vegades que l'he pujat o per la posta de sol o per la sortida del sol.
També.
És una cosa molt maca, no? Perquè, evidentment, en el punt en el que estiguis, tant si surt com si se'n va el sol, el veus, perquè estàs a dalt de tot i...
Sí, sí.
Sí, sí, i a més vas veient poblets, per darrere si hi ha pardines.
Tens pardines, també es pot arribar a veure la pista de Fontalba, o sigui que no, també... I en dies molt clars s'arriba a veure el mar, allà baix al final de les Roses, però clar, això ha de ser... dies excepcionals d'una claretat lumínica impressionant.
Sí,
les muntanyes de Montserrat també s'arriben a veure.
Mira.
Sí, és unes vistes molt maques.
No és el ara potser t'ho contaria, el Pedraforca també es veu.
El Pedraforca també, sí, sí.
Sí,
la Mola.
Molt bé, sí, aquestes vistes tan diverses que hi ha, no? I molt bé, i en tot cas això, bueno, aquesta ruta, no?, que es pot fer amb... amb, que s'ha d'agafar primer amb cotxe, si ets molt valent, potser pot sortir des de Sant Joan.
Pot sortir des de Sant Joan, ja seria... sí, està marcat des de l'estació, està marcat en els mateixos aquestes pintures blanques amb el cercle verd al mig, però clar, aquesta excursió és una mica més llarga, però no, no, pels atrevits, i tant que sí.
Molt bé, molt bé. Molt bé,
i llavors clar, la tornada, on seria desfer el camí que hem fet, tornar a Recolant, a recollir el cotxe a Sant Martí, i tornar per la pista que veníem fins a Ogassi i Sant Joan.
L'altra opció, dèiem, és això, deixar-la a l'ermita de Sant Martí, que ja dalt la trobes, i si no acaba de pujar una mica més amb cotxe, 10 o 15 minuts més,
això mateix,
potser,
i si...
fins a Coll de Jou.
Fins a Coll de Jou. Llavors, en comptes de deixar el cotxe aquí a Sant Martí, nosaltres continuem, llavors passaríem mitja vila, que és una casa de turisme rural, i la casa de Miquelet, i continuar pista en amunt, potser un quilòmetre encara no, arribem a la pista que ve de baix de la carretera de Sant Joan, i nosaltres trencarem cap a la dreta, direcció Coll de Jou, que són 2 quilòmetres més des d'allà. I aquí deixaríem el cotxe a Coll de Jou, i nosaltres tindríem a mà esquerra, tindríem la muntanya de Sant Amand, que parlàvem abans, que aquesta és de la... pertany als ripollesos de Ripoll, i a la dreta tindríem el Taga. Doncs des d'aquí, a Coll de Jou, hem d'agafar, anar seguint el filat que hi ha, que separa, diguéssim, els dos camps, i continua recte amunt. Vas continuant i llavors arriba un punt que ja es veu, bueno, el camí està molt fresat també, aquí no hi ha marques, però bueno, el camí està fresadíssim de la gentada que arriba a passar, i llavors vas continuant i en comptes de seguir pel fil es desvia una miqueta cap a la dreta el camí i iries a sortir a la... llavors el camí que vindries de l'altre, de Sant Martí d'Ogassa.
Vale,
i llavors ja, bueno, ja veuries el Taga, et queda amb esquerra i es continua 10 minutets més, encara no, ja seríem al cim del Taga.
Molt bé. Recapitular una mica aquesta excursió al Taga que podem fer en diferents modalitats pels més valents sortint des de Sant Joan, cosa
per
que
exemple,
potser no recomanem, perquè això potser serien 5 o 6 hores, no? O què?
Bueno, unes 4 horetes ben bones, entre mai tornar, anar un ritme molt alt, per això.
L'altra opció és agafar el cotxe, deixar-lo a l'església de Sant Martí d'Ogassa, des d'allà tindríem un parell d'horetes anant tranquils,
sí,
si no acabem de pujar fins a Coll de Jou i allà potser que en tenim una hora i 10.
No, menys, uns 3 quarts d'horeta màxim, som a dalt també, sí. És més dret, però no és... és més curt, més curt.
Molt bé, doncs mira, un altre dels paratges de les rutes que podem trobar aquí al poble de Sant Joan, aquest cop una mica més d'alta muntanya, però com dèiem, també assequible pels nens i per tota la família, si és que els agrada una mica caminar i passar un matí amb família. Doncs gràcies, Jordi Boix, per explicar-nos aquesta ruta. Esperem seguir-nos trobant per aquests camins.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bon dia.
Doncs nosaltres potser ens animem a fer-la, no? Ja que Sant Joan de les Abadesses doncs, estan en un clima més fresquet, doncs per què no doncs, a fer aquesta ruta que ens proposava avui en Guillem. I ara el que volem fer és posar-hi música. Aquesta la dediquem a la nostra dona de llibres, a la nostra Adriana Sonet, que de seguida la tindrem amb nosaltres. Però ara li dediquem el tema Casablanca dels Catarres, que sabem que li apassionen molt aquest grup de música català. Escoltem Casablanca.
Guardo una foto de tots dos a l'estació de Casablanca, units per aquell cop de sort dels passatgers a la deriva. I van venir...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana... Tu, què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu!
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar...